El gall del monestir.
Molt bon dia, 9:45 del matí, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. I avui tenim a l'estudi Ramon Barnils, Eduard Gené, Jaume Pla i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta tertúlia. I faré com divendres passat, que vam estar parlant de diverses propostes culturals, i els demanaré a veure si ens poden proposar alguna cosa de la programació cultural de Sant Cugat o de Catalunya per recomanar als santcugatencs què poden fer aquesta setmana si encara estan rumiant que volen fer aquest dissabte, diumenge o aquest divendres al vespre. Si haguessin de fer alguna recomanació, què dirien? Què dirien a l'audiència? Eduard Gené, que em sembla que volia parlar de Luces de Bohemia abans de...
Sí, home, jo crec que aquesta setmana no es pot deixar de parlar de Luces de Bohemia, que em sembla que és una de les obres més significatives del segle XX espanyol. I sobretot jo la recomanaria, a part del grup d'actors i actrius que hi intervenen, al front d'ells en Lluís Soler, fent un Max Estrella que em sembla que és formidable, perquè és curiós, en aquesta obra hi ha un personatge que és l'anarquista català. I hi ha una espècie de semi, no d'enfrontament, però sí de posicionament entre l'home anàrquic, però anàrquic per Bohèmia, que és el senyor Max Estrella, el poeta, davant d'aquell anarquista català que està tancat a la presó lluitant precisament pels treballadors, no? Perquè l'anarquista català, en el fons, podríem dir que és un comunista. Aleshores té certa gràcia, i sobretot jo el recomano a la gent jove, perquè hi ha un text extraordinari, i si està ben dit, com espero que sigui així, té una força estètica, però sobretot té una força intel·lectual i emocional molt gran.
M'ha agradat que quan deies gent jove em miressis.
Home, clar. A veure, aquí, en aquesta taula, el més jove ets tu.
Sí, em sembla que sí.
I a més, és significatiu que és el més jove i el que dirigeix el programa. Cosa que a mi em sembla molt interessant. Després tenim el sènior dels sèniors,
el Jaume Pla.
És el senyor Jaume Pla. Després vinc jo, que seria el germà mitjà, i el germà petit, el noi.
Això està bé, el noi.
Sí. Referent a Luces de Bohemia, Jaume, jo la vaig veure a l'estrena a Barcelona, quan van fer-ho a la Biblioteca Nacional, i esclar, la gràcia del muntatge és que allà van fer-ho, perquè sempre passa en un carrer i un bar, i allà hi havia el bar real i el carrer real, estava a primera fila i tot el terra era de sorra, vol dir que teníem
el callejón del gato,
teníem la pols del carrer, no? I això és molt vàlid, perquè llavors dalt d'un escenari ja l'ambientació i l'estil no és el mateix. Ara els actors estan tots esplèndids, ho fan molt bé, i aquest anarquista que dius tu inclús va posar Ballin Clan unes frases bastant en català, i els altres no se n'enriuen de que parli en català, sinó que veuen que és d'un altre ambient i que el respecten, no? I jo crec que l'obra, sobretot per la gent jove, perquè a més Ballin Clan no es fa mai, i aquesta obra va ser prohibida en l'època del dictador, estava prohibida, i s'ha fet poc.
Però jo l'he vist a l'època del Franco,
Vols dir?
Tant.
A Espanya?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Pues jo no ho sabia.
Perquè... Hi ha hagut un ball inclán amb Alejandro Ulloa fent de Max Estrella.
Ah, sí? Sí. No, mira, no ho sabia, però no es prodigava massa, eh? Vull
no, dir, no, parlo de l'última època.
Sí, ja.
Aquella època que l'abuelito,
ja.
Que diu aquest, que estava sortint...
Ah, bueno, l'última època, clar, que ja hi havia...
Que l'abuelito ja estava...
Més que una certa tolerància, ja ho deixaven fer. Però és veritat, per la gent jove, és tot una panoràmica, és una lliçó política de tot el que passava en aquella època, no? I això és molt important.
Víctor, alguna recomanació perquè aquesta setmana? Potser cinematogràfica?
Cinematogràfica...
És el que dèiem la setmana passada, que encara no acaba d'haver-hi res en Cugat que cridi l'atenció.
No, és que no hi serà mai, eh?
No.
Pas que anem...
La millor època és quan venen els... Ara vindrà aviat, quan s'acosta Nadal i venen els Òscars, que és quan venen les pel·lícules amb una mica de cos, no? Aquesta setmana l'únic així destacable és Intruders, que és una pel·lícula espanyola, però amb actor nord-americà, que és el Clive Owen, que és el que té més cara i ulls del que ens arriba, no? Perquè hi ha una versió cinematogràfica del Capitán Trueno, el personatge del Víctor Mora, que està bé que es porti al cinema, eh? Vull dir, em sembla molt bé, perquè els americans ho han fet amb els seus còmics i nosaltres no ho fem, és un personatge, doncs, català, però no l'he vist i no sé, a veure què, com és. Però Intruders està bé des del punt de vista que, bé, com a pel·lícula, però a més, per coses que planteja, perquè en principi pot semblar que és una pel·lícula de terror, i ho és, però el que va directe és el tema dels terrors interns nostres. És a dir, que les nostres pors, les pors que podem tenir, a vegades pors físiques, tots podem experimentar por determinada, no? La foscor... D'entrada, allò que ens fa por sempre és una cosa desconeguda. Per tant, és la ignorància el que fa que tinguem por. Però la por també és molt bona, perquè gràcies a la por avui som aquí. Si els éssers humans no tinguessin por, l'hauríem palmat molt ràpid. Vull dir, la por és el que ens fa prudents i el que ens salva la vida en moments determinats. És una mesura d'autodefensa. Però també hi ha pors absurdes o pors que no tenen fonament i que, en el fons, els fonaments estan dintre nostre. I quan resols un tema teu, una qüestió teva, resols aquella por física.
Tinc una bona notícia per al Jaume Pla. Ahir, passejant per l'entorn de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat al centre, em vaig fixar en aquell bar regentat per xinesos que comentàvem que havia posat un cartell que oferien cocina espanyola de calidad, no me'n recordo exactament, però que deien cocina espanyola.
Exacte.
I li haig de dir que han canviat el cartell i ara diuen cuina del país i cuina mediterrània en català. Potser van escoltar aquell dia la tertúlia i ens van fer cas. I em vaig pensar en vostè quan passejava per allà. Mira, el Jaume deu estar content.
No, és el Jaume que ha comprat el restaurant.
No, però se'n devien adonar, perquè ara el cartell és el mateix, però el text és diferent. Esclar, és d'una altra manera.
A més, impecablement està ben escrit, que a vegades trobes faltes d'ortografia a molts llocs, però en aquest cas estava perfectament escrit.
Feia mal als ulls. Sí, jo vaig veure i feia mal als ulls.
Això ho tenen, eh? Totes les moltes botigues xineses estan en català.
Sí, vol dir?
I tant. A la plaça del Pes de la Palla de Barcelona, doncs hi ha una botiga que van agafar fa potser 2 anys, que era on hi havia una empresa que es deia Cosmetoda, que es dedicava al
rajoles, oi?
Rajoles, sí, sí. Molt antiga, i tenia un... Bueno, són molts metres quadrats, primera planta i sòtan. Però dic molts, quan dic dos, dic molts. I tot està rotulat en català.
Jo em refereixo a Sant Cugat, eh? Sant Cugat,
no, però vull dir que la majoria ho fan així. No? Altra cosa és que després, quan vulguis parlar amb ells, ho puguis fer-ho, perquè, clar, aquest és una segona part, diguem-ne.
No, però és curiós el canvi, eh? Com el comentàvem aquella setmana que dèiem
sí.
Potser desconeixien, i potser algú els hi va comentar, i ells com...
Segur que algú els hi va comentar, eh? Perquè per voluntat pròpia no ho sabien, perquè no estan posats en aquest món. L'anècdota més grossa és aquesta que vaig explicar, que el 10 de juliol, la gran manifestació pràcticament independentista de Barcelona, doncs algú els hi duria dir, escolta, hi ha una cosa molt important, banderes, poseu banderes, i van posar una bandera espanyola al carrer, no, esclar, no ho entenen, no estan posats aquí dins, estan molt...
Sí, no, a més,
algú els hi ha de dir.
A més, costa una mica també, segons com que ho puguin entendre, perquè ells tenen el tema del Tíbet, i per tant tenen uns paràmetres diferents dels que pugui tenir doncs, determinats països, no? És a dir, que segons com els hi expliquin, doncs no hi entraran per aquí. però tampoc crec que s'impliquin gaire, jo crec que és pur desconeixement, pur desconeixement, però desconeixement fins al punt que, mira, hi ha un, parlant de comerços xinesos, hi ha un establiment al carrer Francesc Moragues de roba que es diu Galaxy, que ara està tancat, es veu que hi fan reformes a dins, hi ha tots els papers a l'aparador, que no es veu res.
Vols dir que l'han plegat?
No ho sé. Ah. I han posat un cartell, uns cartells distribuïts en els vidres que diu Cerra, sí. Por reformes, Cerra.
Sí, Cerra, que no és, avui ho he vist.
Sí, que no és ni cerrado, ni cierra.
Sí.
I que tampoc, em sembla que no saben gaire...
Però això que dèiem del comerç i Sant Cugat, que aquest dia en parlàvem, de que, home, en el centre, posar-hi botigues de todo a 100 xinesa, doncs em sembla que no... No és que no s'hagués de permetre, però em sembla que no és el més adequat per dignificar el comerç de Sant Cugat. I a mi em sembla que tant de bo que tenen que marques d'aquestes que estan a tot arreu. Doncs sí, marca la política i la qualitat del tipus de públic. A mi ja m'està bé que vinguessin Zara i Mango i Burberry's en aquestes botigues, perquè
em defineixen una mica...
A mi no. A un tot de 100 que hi ha allà, però... i tots són àligues xines, hi ha un àguila allà penjada al mig de plàstic, una cosa...
Però una botiga no és negativa per qui la regenta, és a dir, per l'origen de qui la regenta.
No, l'origen no, però el tipus de producte que venen, sí.
No, el producte sí.
El tipus de producte.
No, el producte sí, però em refereixo que si tots són franquícies, sí. Jo no hi veig diferència entre comerços d'aquests exòtics o que no tenen arrelament a la ciutat que sigui, no només a Sant Cugat, no hi veig diferència amb les franquícies, perquè, esclar, si ens omplen els carrers de ja sé que ara hi va moltíssima gent i tot això, no? Però, esclar, si tots els comerços del centre comercial de la nostra sí. ciutat són aquestes marques que les pots trobar a Honolulu i a Istanbul, i on sigui, quina és la diferència amb Sant Cugat?
Doncs que les pots comprar a Sant Cugat sense haver d'anar
ja,
a un altre lloc.
Sí, però el maco és que hi hagi, siguin establiments arrelats a la ciutat.
Doncs només és el comerç local.
Aquest està desapareixent. Per això dic defensem.
Clar, sí. Defensem el comerç local, però el negoci anònim, que no té marca i que entres allà i tot és fictici, tot és de plàstic, em sembla que no tampoc dona cap prestigi en el carrer mateix.
No, aquest de plàstic
I a més hi ha un tipus de públic que potser en altres llocs encaixa més bé, però aquí... Aquest, per exemple, aquesta botiga que han posat de moda on hi havia un gimnàs, que és curiós, eh? Ara es posen gimnasos nous a Sant Cugat, tu, amb la instal·lació que costa posar un gimnàs nou.
N'hi ha un nou al carrer Balmes, sí. Només per a dones, que és un sector molt concret.
Aquest m'agradaria molt anar-hi.
Veus, aquest sí, però passa que no deixa entrar.
Aquest és justament el que a mi m'agradaria.
Però fixa't...
A mi el de tios no m'interessa.
Però fixa't que aquests gimnasos que es posen nous... Què els costava de comprar o llogar aquest altre que va estar mesos anunciant-se, que havien posat maquinària nova, que havien fet unes reformes enormes, i ara han hagut de treure, jo veia com un container, traient totes les màquines per deixar-ho net sense...
Entraríem en una dinàmica difícil de poder controlar.
Però perdona, però llavors han posat una botiga de motos anònima absolutament, de xinesos, i jo no sé com anirà, perquè aquesta que em deies tu, que hi havia l'edifici de la Caixa, que fa cantonada Francesc Moragues, doncs també
Galaxy,
una botiga anònima xinesa,
Galaxy,
i per mi han tancat, perquè diu reformes.
Ja ho veurem. Una de les coses que volia parlar amb vostès és una de les milers de conseqüències que ha tingut la crisi al nostre país, una d'elles és la retallada de la paga de Nadal als metges de l'ICS i també dels membres del govern, i ara sembla que això podria tenir continuïtat perquè el conseller Mascolell ha reobert el debat sobre el sou dels funcionaris i planteja que els empleats públics també puguin tenir aquesta supressió de la paga de Nadal. Com han valorat aquest...
Perdona, el senyor Felip Puig ha sortit avui dient que no, que els funcionaris no.
Si més no, el Consell d'Economia, en les portades dels diaris, és el que es comenta. He escoltat les declaracions del conseller Puig, però queda oberta la porta a l'arribada d'una nova retallada en els sous d'aquests empleats públics que es quedarien sense paga de Nadal si tira endavant. Com han vist aquest episodi de supressions de pagues de Nadal, tant de metges, membres d'equips de govern i ara més funcionaris? Algú s'atreveix a parlar-ne? Víctor?
A veure, si els temps són dolents, ho són per tothom. El que passa és que, clar, qui en té més no ho nota tant, oi? Però, de fet, tothom en surt afectat. Les pagues extres de la paga extra de Nadal, A veure, cal tenir en compte una cosa. Una persona que treballa en la funció pública, en uns temps com els actuals, és una persona molt privilegiada, i és bo que tingui aquest lloc de treball, però és privilegiada, perquè tot això, les festes i festetes que els convenis col·lectius t'atorguen, diguéssim, i les pagues extres, hi ha empreses que en tenen, doncs, quatre. Jo, quan treballava a Ràdio Televisió Espanyola, en tenien quatre. Cada tres mesos n'hi havia una. I a TV3 n'hi ha quatre, també.
La caixa de pensions en una època en tenia sis.
Sí, vull dir que... Però, i això no... Vull dir, la caixa de pensions no era una empresa pública. Però, vull dir que quan tens tot això, a vegades no t'adones de la sort que tens de tenir tot això. Perquè els autònoms no te n'adones, creus que és un dret, i està bé que el tinguis, però en tot cas has de tenir en compte que hi ha uns sectors de la societat molt amplis, ja no diguem els autònoms, que no tenen tot això. És a dir, que el dia que no treballen estan fumant, vull dir que... I de pagues extres, res de res. I les vacances sempre són sense cobrar, vull dir, te les has d'organitzar. En una situació de crisi com aquesta, doncs que no tinguis no el sou, perquè el sou no te'l toquen, sinó que no tinguis aquella paga extra que tu ja hi comptes, és normal, però que no la tinguis...
I només per una vegada.
Per una vegada, doncs, forma part una mica de les regles del joc.
Jo a mi em fa l'efecte, perdonareu, veig que el temps, com sempre, se'ns tira a sobre, però és que ja m'estaria com a mínim mitja hora dient el que vull dir. A veure, intentaré fer molt sintètic i no... Mira, cada cop més, quan sento parlar d'aquest tipus de coses i quan em comencen a dir que no hi ha diners, jo vaig saber tenir un monòleg aquí a aquesta ràdio que es deia precisament aquest títol, no hi ha diners, em poso més frenètic. Perquè sí és veritat que la crisi, aquesta crisi que de fet s'ha produït en un lloc, es va començar a generar en un lloc, i això va anar creixent com una bola de neu i finalment ha descobert o ha semblat descobrir unes coses que molta gent ja es pensava. Sí que no és dolenta en el sentit estricte de la paraula. Sí que generarà o pot generar un tipus de reacció que faci que determinades costums, determinats hàbits dintre de l'àmbit doncs, econòmic es vagin modificant i arreglant. I un d'ells seria doncs, veure que la despesa pública ha de ser una i no una altra, que s'ha d'administrar millor, que no es poden tirar els diners en un lloc que no n'hi han o que n'hi han pocs, etcètera, etcètera. Està bé quan diuen, no, ens rebaixarem el sou, farem estalvis, no sé què, tot això està molt bé, però escolteu, el fons de la qüestió, el veritable fons de la qüestió, no hi arribem. I el veritable fons de la qüestió
22.000 milions d'euros
que els que paguen, els que... No, però a part inclús d'això, Víctor, inclús acceptant això, perquè això és un fet que és local, que és Espanya en relació a Catalunya, Catalunya en relació a Espanya, però a part d'això, el fons de la qüestió no el toquem, i el fons de la qüestió és que la fiscalitat és injusta. Aquest és el fons de la qüestió de veritat. I el que més s'han tot... Un moment, Jaume, deixa'm que... Ja no diré res més. El tema és, sobren diners per tot arreu. Igual com sobren menjar per tot arreu.
Per indemnitzar els directors de caixes?
El que no hi ha és la justa distribució. I quan estic dient justa distribució, no estic reclamant la revolució social. Estic dient senzillament el sentit comú aplicat a la vida. Per què? Perquè ara tothom es queixa del consum. Cony, si la gent no cobra diners, què ha de consumir? Qui fabrica els productes que consumeixen la gent? Els mateixos que guanyen diners? Aleshores, això és una roda interessant. Perquè, escolteu, no és concebible des del punt de vista racional que el diner bursàtil sigui tres vegades superior al diner productiu. Això què és? Això és la bogeria absoluta. És el caos absolut. I, per tant, no es diu la veritat. I la veritat és que mentre la fiscalitat sigui la que sigui, a part del fet de que Catalunya està aportant molt més, a part d'això, parlo en general, ara, si la fiscalitat no és la que ha de ser, i si no aquests senyors que diuen escolti'm, la meva secretària paga més impostos que jo, cobri una mica més, no va dir una mala expressió.
Per aclarir una cosa, el govern ha sortit aquest matí en declaracions a RAC1 fetes pel portaveu Francesc Homs, tranquil·litzant els funcionaris i garantint-los que cobrarien la paga extra Nadal, malgrat que el conseller d'Economia hi va obrir la porta amb unes declaracions una mica críptiques que donaven peu a interpretar que potser aquesta paga extra desapareixeria.
Però això de la distribució que dius tu i el que deia el Víctor, com t'expliques que amb coneixement, que es veu que el director del Banc d'Espanya ho sabia i ho autoritzava, aquestes arrambades de cents de milions de banques que estan suspeses i les ha hagut d'absorbir el Banc d'Espanya, i aquests senyors s'han repartit cada un una mínima de 13 i 14 milions d'indemnització. Bueno. I el cas de la CAM, que està en quiebre, i la senyora aquesta, que li han retirat el sou que havia signat ella, de 40.000 euros mensuals. 40.000 euros, i aquesta ho porta als tribunals dient que li correspon i que ho impugna.
40.000 euros mensuals, però escolta, però... i 350.000 euros de jubilació vitalícia.
De jubilació vitalícia, però aquesta senyora encara té la vara de portar-ho al tribunal.
Tu m'estàs contestant a la pregunta que feia jo abans? Tu m'estàs contestant? Sí. Sí, mentre tot això no estigui penalitzat i castigat de veritat.
De veritat.
Llavors, sí. El pobre desgraciat que havien tret el 5% del sou i que no li pagaran la paga de Nadal, jo sortiria amb la matralleta i li fotria a tot.
Però com és possible que en plena crisi aquesta senyora encara alegui que li correspon i que realment ho porta als tribunals 40.000 euros mensuals?
Hi ha 50.000 casos.
Hi
ha 50.000 casos. El senyor Dolf Todó va anar a la Caixa de Catalunya des d'una altra caixa, fa uns 3 o 4 anys.
Todó era el director?
Sí, Adolf Todó. I un gran home, SADE, màsters, el que tu vulguis. Va anar per poder dir, o sigui, per dir-li, a veure si treus això, si ens ajudes a sortir del forat on estem.
Sí.
Bueno, la primera cosa que va fer el Todó va ser pujar-se el sou a 800.000 euros. Què va fer?
Però més enllà dels sous, el que comentava el Víctor, és a dir, hi ha una pèrdua de diners de Catalunya amb la relació amb l'estat espanyol de 22.000 milions, és a dir, 3.000 euros per cap dels quatre que estem aquí, sí, més enllà que estigui a casa, que és una xifra que en aquests casos, en aquestes notícies que es parla de retallades de sou, mai apareix. És a dir, el mateix govern català, que és el principal perjudicat a l'hora de gestionar diners i veu com cada any se li van aquests diners, no surt el portaveu del govern i dir, escolti, aquí hi ha un dèficit fiscal i s'ha d'arreglar, i parlen d'un pacte fiscal que ben bé encara no sabem què vol dir aquest pacte fiscal, perquè un concert econòmic sí que l'entenem, perquè tenim dos exemples a l'Estat, però el pacte fiscal ben bé no sabem què és.
Pot ser un milió, amb un milió ja és un pacte.
Perquè un pacte és posar-se d'acord, al cap i a la fi.
Com que no hi ha xifra, qualsevol xifra que ens donin després serà un pacte. Comprens? Vull dir, si ara es marqués una xifra, diguéssim, el nostre pacte és que aquest és el nostre mínim. Llavors tens una xifra sobre la qual treballes. Però si no hi ha xifra, tot és possible i, per tant, escolta, si jo et dono un duro més dels que tenies, ja ets més ric que abans, no? Vull dir, això no, aquest és el parany. Però perquè veiem una mica, per fer-ho gràfic, per exemple, la nostra situació és aquesta, no? Quan hi ha les queixes sobre les retallades. És com si tu, Josep, generes uns ingressos, doncs, anuals, eh? Tens un generes els teus propis recursos i generes uns ingressos, molt bé. L'Eduard els administra tots els seus recursos i jo me'ls quedo. Jo m'ho quedo. I aleshores, esclar, l'Eduard no li queda més remei que dir-te, Josep, això no es pot fer, això no podem fer, això no t'ho pots permetre, això tampoc t'ho pots permetre, has de retallar per aquí, has de retallar per allà. I tu dius, oh, però tot això és bàsic, Eduard, però què fas? Estàs boig? Tot això és bàsic a la meva vida. I l'Eduard diu, doncs ho sento, perquè és que no hi ha calés, Josep. I tu t'empipes amb ell i li dius de tot. La pregunta és, per què gastes tanta energia empipant-te amb l'Eduard si el lladre sóc jo?
I per què l'Eduard no ve a parlar amb tu i no deixa que els diners marxin?
Perquè aquesta és l'altra pregunta.
Exactament.
Moment. Són exemples.
Exactament. Perquè l'Eduard també és víctima. Perquè ell també viu dels teus recursos.
Abans de l'off-tertúlia, podríem dir.
Els minuts abans d'entrar a l'estudi.
Que en teníem una. Clar, estàvem tocant un tema que potser que és la mare dels ous d'això, que és en el moment en què es va fer la Constitució. Clar, en aquell moment va sorgir allò, aquella frase tan famosa del cafè per a tots. I jo estic d'acord amb el cafè per a tots. A mi quan diuen, és que 17 autonomies no poden ser, jo penso, sí, això és raonable. Però a veure, un moment. És que abans del cafè per a tots ja hi havia dos cafès separats. Ja hi havia uns que prenien cafè diferent de marca. Ja feia molts anys que el prenien aquest cafè. Però si fem cafè per a tots, fem-lo, però efectivament que sigui per a tots. Per tant, el que passava amb el País Basc, que passi amb la resta de llocs.
és el que el Maragall...
Això, deia... en el fons, era una mica, el sentit de l'Espanya federal o confederal. Sí. Això, aquests matisos s'han de tocar. Ah, està molt bé, vostè, o sigui, aquí tothom diu el mateix, no? Òscar, escatar, no sé què... Però escolti'm una cosa, però... Sí, però si hi ha dos llocs que això ja està passant de tota la vida. Cony, és de la guerra carlista això ja, escolti.
Escolta, el Maragall demanava el federalisme simètric, o sigui que Catalunya tingués un tipus de règim que fos totalment diferent del de Segovia.
Amb una particularitat desgraciada per nosaltres, i és que el que era Catalunya en relació a Espanya a l'any 70 no ho és avui. Sí, vull dir, la força industrial, la força econòmica que tenia Catalunya a l'any 1970 en relació al total, avui ja no ho és. I per tant, clar, vull dir, abans estan parlant de botigues, no? En aquell moment a Galícia, no dic que hagi passat a ser el tèxtil d'Espanya, però gairebé era aquí. I en canvi, ara...
Per una sola marca, eh?
No, perdona, no una sola marca. No.
La gran majoria és aquesta.
Adolfo Domínguez també és de Galícia. No, són diverses, eh?
Sobre el pacte fiscal, avui hem llegit a l'Ara que en el seu manifest electoral el PSC ja el rebutja. Per tant, un dels suports que hauria de tenir el govern per tirar-lo endavant i la complicitat representa Madrid ja és un pont que es destrossa.
Això ja és normal.
Home, un partit d'aquí que ho rebutgi és increïble.
Acabes de dir una mentida molt grossa.
No és un partit d'aquí.
Clar, aquest és el problema.
De fet, la candidata Chacón també descarta un grup parlamentari propi.
Completament, sí.
Sí, clar.
Però en canvi, els que es presenten el Ros, que semblava que tenia números per poder-ho ser, l'alcalde de Lleida deia exactament el contrari de la segona, el que passa que no sé si sortirà ell.
Aquest també és una situació que ve d'aleshores. Aquí en un moment determinat hi havia diversos partits socialistes i hi havia uns que sí que eren catalans.
Mm-hmm. I tant.
Però el PSOE, el PSOE,
sí, el va absorbir.
El va absorbir perquè els va fer veure que el nombre de vots que podien obtenir, o sigui, sí. Quin era el cinturó vermell de Barcelona? Sí. El cinturó vermell de Barcelona no hagués votat PSC,
sí, sí.
Hagués votat PSOE. I es va fer la federació precisament per això,
sí, però...
perquè els que aquí, els reventors i companyia, van dir, potser sí, que se'ns menjaran
en aquell moment, sí.
I la mort d'en Pallac, eh?
Exacte.
Això no hauria passat, eh?
Exactament.
Sí, la mort d'en
Pallac. Se'ns menjaran vius i van dir, però, molt bé, doncs pactem. Sí, sí,
però, Eduard, en ple 2011, jo el que no entenc és que un president actual, el senyor Nadal, com justifica que no accepti entrar en el pacte fiscal? És que per més raons que doni, no n'hi ha cap.
Però és que el Partit Socialista, aquest Partit Socialista que deia l'Eduard, sí. En el seu moment contemplava el dret a l'autodeterminació dels pobles. El Partit Socialista d'avui hi està en contra, visceralment en contra. Per tant, no hi ha diferència entre el PSOE i el PP.
Però el PSC hi ha una gran part que sí que hi estarà a favor.
No, és que...
Sí, però... PP, sí. És el PSC, sí.
Que un senyor ho digui en una taverna no et serveix de res a tu.
Clar.
Vull dir, això es diu en els papers, clar, perquè tu dius... Jaume, si t'ho diu en un bar i et convida una copa, vull dir, dius... Escolta,
no, però...
Saps?
Escolta, aquest que es presenta
en els estatuts,
com a possible president, el senyor de l'Àngel Ros, aquest, tota aquesta definició la dona, eh?
No.
Un partit independent...
Això s'ha de traduir
en pacte fiscal.
Però ja veurem si l'Àngel Ros acabarà sent el que diu que és.
Ah, no, esclar, és que potser no entrarà ell. I l'alcalde de Vilanova, que és un segon també, un tal Helena, també diu el mateix. En canvi, esclar, depèn de qui surti. I si surti serà el PSOE, evidentment. Però és que jo, per més PSOE que sigui, no sé quin argument poden donar que no s'accepti el pacte fiscal per Catalunya.
De fet, el PC al País Basc defensa el concert econòmic tal com ho fa també el Partit Popular. És a dir, allà, quan tenen aquest privilegi econòmic respecte a la resta de l'Estat, no tenen cap mena de problema. Per tant, no, per això, per això. I a Navarra tampoc, és a dir.
No, i tant. Sí,
tu diràs.
És difícil d'explicar.
Pel Partit Socialista, Catalunya no és una nació. Perquè si tens una nació, tens uns drets. Pel Partit Socialista, Catalunya és només són quatre províncies espanyoles, no diferents, només amb peculiaritats folklòriques, regionals, de la resta de comunitats que hi ha. No? I de manera, amb aquest plantejament és impossible que estiguin d'acord en cap, ja no dic amb el concert econòmic, sinó amb el pacte fiscal. Ja, evidentment, no amb el dret a l'autodeterminació.
Ho haurem de deixar aquí, em sap molt de greu, perquè queden tot just 30 segons per arribar a les 10. Moltíssimes gràcies, Jaume Pla, Eduard Gené i Víctor Alexandre, per haver vingut a la tertúlia. Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia a tots vostès. El recordem que ara tot just a les 10 arribarà el butlletí informatiu i després el magazín 104 a fons.